Molt hem escoltat, molt hem sentit, molt hem llegit sobre la pandèmia, sobre la Covid, que malauradament mos acompanya, és part dels nostres dies des de ja fa 16 mesos. Un dels problemes, una de les conseqüències més poc desitjades és la gent que ha de patir un Covid persistent, que ha passat la malaltia i que al cap de temps d'haver-la passat segueix amb simptomatologia que limita i condiciona el seu dia a dia. És el cas de formenterers i formentereres que tenen aquesta problema, aquesta problemàtica. Avui parlarem amb un d'ells. De seguida el saludarem. Abans, però, volem parlar amb Esperanza Martín. Ella es va infectar en la primera onada de Covid, en aquest cas a Barcelona, i ella és metgessa de família en un centre d'atenció primària de Barcelona, i es va infectar. Al cap d'un any, al cap de més d'un any, segueix amb aquesta Covid persistent i és una situació que li fa molt difícil el seu dia a dia. Volem parlar amb ella ja. Molt bon dia, Esperanza.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí, el de Far a Far. El teu cas...
Gràcies a vosaltres.
El teu cas és en fi, és paradigmàtic, és... És, a més, doncs, per més inri, tu et vas infectar fent la teva feina, no? Assistint als altres en aquells moments de desconcerts del març de 2020, no?
Sí, efectivament. Jo sóc, com molt bé has dit, metgessa de família i comunitària en un centre d'atenció primària i, clar, nosaltres estàvem visitant persones afectades previ a haver-se declarat l'estat de pandèmia. És a dir, el virus estava entre nosaltres, ara ja se sap, llavors no... quan encara no ho sabíem, i això feia que nosaltres atenguéssim a la gent sense les mesures de protecció que després s'han vist tan efectives, no? Com poden ser la mascareta, els equips de protecció individual, les EPIs, tot això, però nosaltres no ho fèiem servir, i llavors jo vaig estar visitant la setmana abans que es decretés l'estat d'alarma, que, bueno, abans del 13 de març, durant aquella setmana jo vaig visitar 7 persones a consulta i als seus domicilis, sense mesures de protecció, que tots 7 van ingressar posteriorment a l'hospital, afectats per Covid, amb la qual cosa jo em vaig anar aïllament perquè l'hospital de referència del meu centre d'atenció primària va avisar que aquestes persones estaven ingressades i que jo havia estat contacte estret. Llavors aquí comença el meu periple amb la malaltia, no? Jo vaig anar aïllament, inicialment no tenia cap símptoma, com els hi passa a moltes persones que es contagien, però al cap de 5 dies vaig començar a fer símptomes i bueno, com bé has dit, porto 15 mesos afectada per una malaltia de la que encara no en coneixem gairebé res.
Aquests primers símptomes que vas patir, quins foren? Els habituals? Febre? Tos?
Sí, jo vaig fer el procés habitual, vaig començar amb febre alta, amb molt mal de cap i amb molt ofec. Llavors vaig fer una pneumònia bilateral, com els hi passa no a la majoria dels afectats, la majoria d'afectats per Covid són asimptomàtics o amb símptomes lleus, però hi ha un pul que fan una afectació respiratòria, com va ser el meu cas, i jo vaig fer una pneumònia bilateral. El problema és que jo em vaig contagiar en el moment en el que el sistema sanitari va fer estrès, no? Va fer fallida, i jo tinc 46 anys, llavors en tenia 45, sóc una persona esportista, no tenia malalties, i això va fer que, tot i tenir una pneumònia bilateral, que en qualsevol altre moment de la història prèvia del nostre sistema sanitari hagués suposat un ingrés, en el meu cas, com en el de moltes altres persones, no ens van ingressar perquè calia prioritzar les persones que estaven en més risc, no? Llavors jo me'n vaig anar a casa i vaig estar 4 setmanes afectada per la pneumònia, amb la situació d'incertesa d'aquell moment, que no sabíem, ara sabem moltes més coses del virus, en aquell moment en sabíem molt poquet. Per tant, jo, bueno, vaig estar a casa superant la pneumònia, doncs, pels meus propis mitjans, que eren cap, no? O sigui, prenem-me paracetamol i ofegam-me en un llit a casa meva. Això ho vaig superar. I arrel d'això, bueno, ho vaig superar la part respiratòria, però arrel d'això van començar símptomes de pràcticament tots els aparells del cos, no? I bueno, una situació d'incertesa i d'afectació funcionant a la meva vida, bueno, en la que encara hi soc, no? I que ens ha portat, a mi i a moltes persones afectades com jo, a descobrir, bueno, un camí per la incertesa des del punt de vista científic i de l'atenció mèdica, i després també la incertesa del que vindrà, no? Perquè ens estan passant coses que no sabem com acabaran.
Mm-hmm. aquells dies que vas estar a casa superant, com tu bé dius, aquesta pneumonia, tu sola, bé, suposo que al principi vas estar aïllada o vas passar les 4 setmanes aïllada, tancada en una habitació, no sé si vius en parelles, si tens famílies, si tens
Mira,
criatures...
Jo estic casada i tinc 3 fills, llavors, com et deia, en aquell moment els períodes d'aïllament i de contagi del virus no estaven clars, no? Amb la qual cosa les persones que ens vam afectar llavors ens vam guanyar o ens van castigar amb molt més aïllament del que es castiga ara, no? Llavors jo vaig estar 28 dies a l'habitació de la meva filla se'n va anar a dormir amb el meu home i bueno, jo com que a més soc sanitària i havia llegit coses i era un moment, ja et dic, de molt desconcert i molt desconeixement i de molta por, no? Llavors jo la gran por, a part de potser moro d'això, no? Perquè tenies aquesta sensació, era que, sisplau, no es contagia ningú de la meva família. Per tant, jo vaig fer un aïllament estricte. Ens comunicàvem per una finestra i per WhatsApp amb la meva família, em passaven el menjar per la finestra, és a dir, molt, molt estricte. I com el que et deia, com que no hi havia coneixements com hi ha ara, cada cop que jo anava a l'hospital, que durant aquelles 4 setmanes van ser unes quantes vegades, perquè jo no podia respirar, no? I tenia febre molt alta, cada vegada que hi anava em deien que allargués el període d'aïllament, no? Finalment vaig fer 28 dies. Passat aquest període, doncs, vaig sortir de l'habitació en aquell moment també sense gaire certesa de si el que estàvem fent estava bé o no, perquè jo continuava molt malament, no? Llavors la sensació de que no fossis contagiosa o la seguretat de que no ho fossis era molt feble, no? Però bueno, en algun moment havies de sortir, no? Llavors jo vaig estar 28 dies, sí.
Quan tu sanes la pneumònia, què és el que després persisteix? Què és quan t'adones que la cosa no va?
Bueno, perquè jo quan començo un procés abdominal en el que bueno, faig una intolerància, no? I estic durant 5 setmanes fent 13 i 14 diarrees al dia, no puc menjar res perquè també tinc vòmits i llavors m'ingressen perquè faig una dilatació abdominal, una distensió abdominal, és a dir, la panxa s'inflà però no inflada com de gas, sinó com si estigués embarassada i això m'impedeix menjar. I sumat a això comencen a passar coses, no? Llavors faig una anèmia perquè no puc menjar i m'han de transfondre, començo amb dolors a pràcticament totes les parts del cos, jo no havia tingut mai dolor abans d'aquell moment, excepte en els moments dels parts dels meus fills, començo amb mal de caps, un quadre també de pèrdua de memòria, jo sóc una persona, bueno, que sóc metgessa, per tant, acostumada a llegir i a estudiar, no? Perquè la nostra feina ens obliga, no? De sobte, no entenia les coses que llegia, no podia escriure, tot el que em deien ho oblidava, bueno, coses bàsiques, no?, del funcionament diari d'una família, per exemple, nombrosa, no? Si els nens em deien alguna cosa i a mi se m'oblidava, no? Vaig començar a escriure malament, o sigui, a fer moltes faltes d'ortografia, a traslladar lletres, no?, com una espècie de dificultat a l'hora d'escriure. Em desorientava també al carrer, després molta fatiga, llavors jo dic que era una persona... Era perquè no ho he tornat a ser, per això ho dic, molt esportista, jo corria habitualment 30 o 40 quilòmetres a la setmana, doncs de sobte caminava fora de casa i m'havia de seure 2 o 3 vegades en els bancs dels carrers, no?, perquè m'ofegava. Bueno, un reguitzell de símptomes, de fet estan descrits més de 200 símptomes en les persones amb long COVID o COVID persistent, doncs a mi em van anar passant una mica símptomes per tots els sistemes del cos, que tenien en comú que em comportaven una invalidesa que jo fins aquell moment no havia tingut. Jo fins aquell moment m'aixecava del llit i feia la meva vida i mai havia mirat ni el meu cos ni havia reparat en la meva salut. Però contagi, jo ja no puc fer una vida autònoma. És a dir, jo cada dia he de veure què podré fer i què no podré fer, perquè el meu cos no segueix la meva voluntat.
Entenc que amb aquests símptomes que perduren a dia d'avui, entenc amb més o menys pics, com tu bé expliques ara, que cada dia és una incertesa, però com em llevo avui, et donen una baixa, entenc, mèdica, no?
Jo vaig estar de baixa 6 mesos, el que té fins a l'agost, no? Al setembre em vaig reincorporar. Jo tinc una feina, jo treballo al costat de casa, i tinc una direcció bueno, amb què vaig poder pactar una certa adaptació del meu lloc laboral, perquè el problema que té la Covid persistent és que no és una malaltia constant. És a dir, jo en aquests 15 mesos els símptomes han anat canviant i també la situació d'invalidesa, perquè en el meu cas, per exemple, hi ha diferents perfils de persones afectades per Covid persistent. Algunes tenen estan sistemàticament sempre en una situació de afectació funcional similar i d'altres anem amb brots. Jo feia brots, no? Llavors, quan tenia un brot, era absolutament invalidant i fora del brot podia més o menys adaptar la vida. El problema és que no sabia mai quan vindria un brot, no? Llavors jo vaig aconseguir pactar amb la meva feina una mica d'adaptació i també el que et dic, que treballo al costat de casa. Si no hagués treballat al costat de casa, no crec que m'hagués pogut incorporar, com els hi ha passat a moltes persones. I després el que és veritat és que els símptomes van canviant i, per tant, l'afectació també. I paral·lelament a això, el que hem descobert les persones era onada, és que si nosaltres adaptem la nostra vida, milloren els símptomes. Adaptar vol dir que quan tu acceptes que això és un procés que has de fer emocionalment i que té un cost, no? Perquè parlem de gent més o menys jove i més o menys sana, no? Que tu adaptis la teva vida perquè el consum energètic que facis et permeti funcionar, doncs això necessita un procés, no? Has d'acceptar que ja no podràs córrer o de moment no pots córrer, has d'acceptar que si feies 10 coses cada dia només en podràs fer 3. Quan vas fent aquestes adaptacions, doncs jo he vist que progressivament podia anar refent part de la meva vida, no? I també hem vist que les persones de la primera onada, després de tots aquests mesos, moltes, sense haver-se curat, els símptomes són menys intensos i ens permeten més vida de la que hem tingut mesos enrere. Per tant, això jo crec que és una esperança per les persones que s'han contagiat a la segona, tercera i les onades que vinguin, no? Perquè el que està clar és que cada onada ha portat associada l'afectació de persones amb Covid persistent.
Mm-hmm. Entenc que també, al mateix moment doncs, que hi ha una afectació física evident, constatable, psicològicament un es va ensorrant, no? Com se sobreposa algú psicològicament, això?
Psicològicament, nosaltres, sobretot els de la primera onada, hem tingut diversos problemes, no? El primer era l'escepticisme, no? I la falta d'atenció per part del sistema sanitari, no? El sistema sanitari es va volcar amb els respiradors i la gent que estava a la UCI, com no pot ser d'una altra manera, no? Perquè el problema era molt greu, però va abandonar les altres persones que estaven afectades i que no entraven dins dels protocols, no? Els protocols inicials de la Covid deien la Covid és o asimptomàtica o el que està molt greu està a la UCI. Però ningú va contemplar que hi havia un punt, perquè, clar, era la primera vegada que ens enfrontàvem a aquesta malaltia, no? Llavors, inicialment, tu explicaves unes coses que, com que les expliques per primera vegada, perquè és una malaltia nova, el que t'està escoltant al davant no ha sentit mai un pacient explicant el que tu expliques. Llavors, això, inicialment, a vegades el sistema sanitari es defensa no creient-te, no? Dient, no, el que estàs dient no és veritat, no? Llavors, inicialment, vam estar molts mesos patint a sobre del que ens estava passant, el malestar que teníem, no? I el canvi en les nostres vides, al veure que la gent que t'havia d'ajudar no creia en el que tu deies. Per tant, era una mica, no tens ningú, que no? Tu tens una malaltia greu, tu vas a un hospital i encara que et diguin és una malaltia greu, saps que el sistema t'acompanyarà, que el sistema entén el que t'està passant. Nosaltres teníem una malaltia greu i el sistema ens estava dient que no era veritat, que no existia això que nosaltres dèiem, no? El temps ens ha acabat donant la raó perquè no ha quedat una altra, no? Som legions de persones afectades, no pots negar la major, no? Llavors, emocionalment és molt dur, emocionalment per algú com jo, que soc metgessa de la família, encara més, no? Perquè la primera vegada en la teva vida que necessites el sistema sanitari en el qual treballes i que defenses, jo soc una defensora del sistema sanitari públic, no? Llavors, la primera vegada que el necessites no et dona resposta, doncs, en el meu cas va suposar una crisi professional, no? I finalment, el que et deia, no? Aquest procés d'acceptar que ha de canviar la teva vida necessàriament, perquè si no, no millores, i que, per tant, has de deixar de fer coses que feies, doncs, necessites un temps, no?, per acceptar això. Jo, afortunadament, tinc una xarxa àmplia de suport, no?, en totes les malalties és molt important la xarxa de cures que tens al voltant. Jo tinc, ja et dic, tinc una família gran i després tinc una xarxa d'amics i companys també grans, no? Llavors, en qualsevol malaltia són fonamentals, en una malaltia com aquesta, que no té cura, encara més, no? Llavors, en aquest sentit, en el meu cas, això m'ha ajudat molt, no? A fer tot aquest procés mental, emocional, no?
Uh-huh. Suposo que el grau de conscienciació sobre la Covid, sobre els nivells de malestar i de malaltia que pot arribar a portar a casa teva són indiscutibles. No sé si el teu marit, els teus tres fills l'han passat.
Clar,
o...
el que passa que és el que et dic, que en ser una malaltia nova i els símptomes que nosaltres estem explicant són nous i a més són molt desconcertants, doncs el grau d'escepticisme, no?, del procés que ha de fer tota la població per entendre això també és dificultós, no? No, jo en el meu cas, clar, ni m'han vist, no? I llavors passes de veure una persona totipotent, per dir-ho així, que sempre ha sigut autònoma i a més era molt activa, milito en molts moviments socials, vull dir que tinc moltes activitats en general, no? Llavors veure aquesta persona de sobte fer aquest canvi per necessitat física, no? I després també a nivell de cos, no? Nosaltres hem sofert una metamorfosi, no? Entre l'ofec, el tema de la panxa, no? Físicament hem canviat, no? Llavors, clar, el que està al costat et coneix i ha vist, doncs veu tot aquest procés, per tant l'entén, no? Però socialment ha sigut difícil, no? Perquè és el que et dic, que tot el sistema científic, sanitari i polític està encarat a altres coses, no ha estat encarat això, no? Amb la qual cosa és complicat, no?
Mm-hmm. Veiem, i això doncs les dades ens ho confirmen, doncs que amb les noves variants de la Covid i un cop doncs saturat doncs aquella sangria, no? Que era doncs les residències i les persones més majors i patologies prèvies, cada cop veiem més que la Covid ataca doncs a gent més jove, malgrat l'escepticisme, com tu bé deies, aquest punt doncs de negacionisme o aquest punt de dir això no va amb naltros, que molta part de la població doncs va mostrar des del principi de la pandèmia. No sé tu, en el teu cas, com t'ho fas, si pots evitar doncs aquesta temptació de buscar a internet constantment notícies sobre què diuen els estudis sobre la Covid persistent, etc. Com ho fas?
Bueno, nosaltres, jo no hem tingut més remei que fer activisme polític en aquest sentit. No? Nosaltres hem hagut de demanar una millora en l'atenció, no? I sobretot el reconeixement de la malaltia. Això ha fet que les persones afectades per Covid, almenys aquí a Catalunya, després ha passat a tot el món, s'hagin hagut d'agrupar per demanar una millora en l'atenció, no? Llavors, aquí, per exemple, va néixer el col·lectiu d'afectats i afectades al maig, i gràcies a això es va aconseguir que el col·lectiu va aconseguir reunir-se amb el Departament de Salut i, fruit de la feina conjunta, es va elaborar una guia i un protocol de seguiment al setembre ja de l'any passat, no? I el reconeixement de la malaltia, assignant-li un codi, per exemple, diagnòstic, que els metges poden utilitzar a les consultes d'atenció primària o a l'hospital. És a dir, aquest reconeixement polític ve derivat de la nostra necessitat i obligació de les persones afectades de moure'ns per intentar evidenciar el que ens estava passant i que la gent ho entengués. De fet, jo, per exemple, per part meva, des del punt en el que estic, nosaltres hem hagut de publicar un article, no?, explicant el que passa, perquè l'única forma de generar ciència és que expliquis el que està passant, no? Llavors, bueno, portem 15 mesos amb dues lluites. Una, la del propi cos, no?, i d'intentar acceptar totes aquestes limitacions, i paral·lelament la lluita perquè el món reconegui que el que ens està passant és real, no? I que, clar, no és igual fer això quan estàs físicament bé que fer això quan estàs malalt, no? Però, bueno, estamos en ello, no? Perquè, bueno, el que està passant ara ja ha passat abans amb altres malalties, no?, que han estat menys tingudes inicialment i el temps ha acabat donant la raó als pacients, no? Amb això passarà el mateix, no? O sigui, és normal la negació inicial de quelcom que un no coneix, no? Però, clar, l'evidència de persones i persones i persones, cada vegada més persones afectades a consulta, tu no pots negar infinitament, no?, el que és una realitat.
Mm-hmm. T'has vacunat, Esperança?
Jo no m'he vacunat, encara no m'he vacunat, perquè, bueno, tinc diversos motius. Les persones que estem afectades per Covid persistent, no hi ha cap estudi amb vacunes fet amb nosaltres, no? No se sap el que passa als nostres cossos i nosaltres no estem curats, no? Llavors, uh-huh, és difícil saber el que passarà a la vacuna en un cos d'una persona que no està curada. Llavors, la ciència no està d'acord, no hi ha un consens ni per recomanar la vacuna ni per contraindicar-la en els nostres casos, no? Això per una banda. I d'altra banda, també és cert que nosaltres vam tenir contacte amb el virus a l'oestia, no? És el que et deia, jo vaig tenir contacte, veure el virus, no? Llavors, el que sí que se sap és que sembla que la immunitat és molt perduradera, no?, en les persones que hi han estat exposades. Nosaltres hem estat sobreexposats, no? Llavors, entre les persones amb Covid persistent que s'han vacunat, hi ha de tot, no? Hi ha gent que momentàniament ha millorat i després continua com estava, i hi ha gent que ha empitjorat. Clar, nosaltres portem tant de patiment que només pensar que hi ha quelcom que ens pugui empitjorar, ni que sigui momentàniament, se'ns ve el món a sobre, no? Llavors, de moment, estem en un territori, com en tota la resta d'evolució de la pandèmia, en un territori de nadie sabe, no? Vull dir, som un pool de pacients que no constem enlloc perquè no hem estat estudiats, no? Per tant, les decisions les hem de prendre individualment amb el cost que pot suposar en els nostres cossos, no? Llavors, jo de moment no ho veig clar.
Ja per acabar, Esperança, els experts o a nivell d'opinió pública se'ns ha dit doncs, que hi havia diverses onades a la Covid, no? La primera doncs, aquesta d'emergències, no? D'aturar doncs, aquest tsunami inicial, després doncs, diríem, l'onada doncs, de crisi econòmica i també la de la salut mental. Amb tot això, ara doncs, que la vacunació comença doncs, a agafar embranzida, que la immunització va avançant, que la gent veu al final, doncs, diríem, de les restriccions, que en té moltes ganes, etc. Teniu por que sigueu els oblidats, aquests que seguiu patint Covid?
Jo estic convençuda que no, perquè la Covid persistent afecta entre un 30 i un 40% de les persones que han estat en contacte amb el virus. És a dir, això són milions de persones en el món. És a dir, jo estic convençuda que no serem oblidats per la magnitud tan important del problema, no? Moltíssima gent de baixa, que porten més d'un any de baixa, no? I després, sobretot pel que et deia, perquè s'han generat col·lectius d'afectats en totes les regions del món, fent una pressió importantíssima, no? Vull dir, la pròpia Organització Mundial de la Salut s'ha hagut de pronunciar en suport del long COVID, no? Llavors, és el que et dic, el problema és que nosaltres serem les víctimes necessàries perquè avanci el coneixement. És a dir, jo que sí que tinc clar és que els de la primera onada hem brincat, no? Vull dir que no sé si serem a temps ja de res, però sí que estic convençuda que la gent que es contagiï d'avui cap endavant, que el coneixement avançarà, no? Perquè hi ha moltes línies de recerca ja en aquest sentit, no? Perquè no es pot, ja et dic que és impossible obviar la magnitud del problema, no? Llavors, bueno, jo en aquest sentit tinc molta esperança, eh? Vull dir que... I a part, pel que et deia, perquè això ja ho hem viscut amb la història de les malalties, d'altres malalties abans, no? I ha passat exactament igual que està passant amb nosaltres i el temps ha acabat donant la raó als pacients. No? La pena és que haguem de tornar a passar per un procés que ja es va viure amb malalties prèviament. No?
Moltíssimes gràcies, Esperança, i molta
sort. Molt bé,
de
res, a vosaltres. A vosaltres, gràcies.
Testimonis per a Idol de l'Esperança Martín amb aquest Covid persistent durant més d'un any i que no fuig. En fi, ho deia, ha sigut la militància política al cap i a la fi el que ha fet doncs, que aquesta gent, a través d'associacions com la Post-Covid i d'altres, doncs, comencen a ser reconegudes. Vicent Pins, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En Vicent Joan Guasch, tots el coneixeu, en Vicent Pins, també pateix de Covid persistent. T'has sentit identificat amb aquest testimoni d'en Esperança?
Pues desgraciadament sí. Sí, sí.
Ella explicava de que ella es va, diríem, exposar la Covid a lo bèstia, sense adonar-se'n, sense saber-ho, amb la incertesa doncs, a principis de març, visitant a gent doncs, malalts en consulta i a casa seva, doncs em va fer viure fins a 7, que tots tenien Covid, no se sabia llavors, i ella doncs es va com irradiar de Covid. Tu també et va tocar exposar-te a Covid sense tenir elecció, no?
Sí, sí, sí. I vaig de lluitar i enfrentar-me-hi. Sí.
El teu cas arranca doncs quan a casa teva, amb ton germà i la teva mare agafen la malaltia.
I el meu pare.
I el teu pare.
Sí, i una cuidadora que tenim pel meu germà, que és dependent. Tots quatre varen ser positius.
La cosa empitjora i han d'ingressar la teva mare i el teu germà a Can Misses i sí. Tu prens la decisió d'acompanyar-los a l'hospital, no?
Sí, sí, sí. Sí, perquè ell, sent dependent, necessitava ajuda, cosa que ja els infermers no poden dar-li, perquè les visites a una habitació Covid no són com una habitació normal. Cada volta que entren s'han de posar tot el sistema de protecció, de vestit. Quan surten se l'han de treure, vull dir, a part de temps, és costós. I el meu germà necessita atenció, vull dir, no li pots treure quasi bé sui de damunt.
Tu prens aquesta decisió sabent que és molt probable que agafis la malaltia, no?
Sí, sí, sí. Sí. Estan 24 hores amb ell és el més normal. I, a més, al final varen passar-hi 28 dies a l'hospital.
28 dies a Can Misses.
A Can Misses, sí.
T'ho anava a preguntar. A Can Misses, la teva mare falta.
Sí.
La teva mare falta, és una víctima de la pandèmia. Tenia alguna patologia prèvia, però mai haguéssiu pensat que la Covid la pogués matar, no?
Ni molt menys, sí, sí. I les malalties que podia tenir eren de la seva edat, 78 anys, vull dir que també estava activa, estava bé, però mai haguéssim pensat que aquest virus se la pogués emportar.
quan tu sents gent que diu o fa aquest comentari sempre, fins i tot a les xarxes socials, per exemple, a les de Ràdio Illa, hi ha gent que comenta no, no es mor gent de Covid, es mor gent amb Covid perquè ja estava malalta i ja li tocava l'hora. Què sents? Aquest matís.
Home, no sé. Hi ha que estudiar cas a cas, però que jo crec que sí que realment el virus mata. Vull dir que quan tens alguna patologia que t'afecta, pues et deu afectar més aviat i les conseqüències són més greus. Però sense, jo veig jo, que ho he patit i crec que estava bastant sa, esportista i amb molt de moviment, el que estic patint. Vull dir que...
El teu germà també malalteix, té un moment crític, però sí. Recupera i torneu a Formentera. Tu com la passes, la Covid? Asimptomàticament o amb símptomes?
Símptomes, però puc dir que lleus, perquè jo ho vaig agafar estant dins l'hospital, vull dir que llavors amb paracetamol i un corticoide que em daven, amb molt petita dosis, vaig anar passant, vull dir, episodis de febre i deliris, però vull dir que ho vaig passar bé.
Tu ho deies, és el cas de l'Esperança Martín, tu feies molt d'esport,
sí.
Bicicleta, havies fet també, havies corregut, vas a pescar, que també és bueno, un tipus de hobby, d'afició que requereix, doncs, diríem, esport físic, exercici físic, i després no pares, sí. Qui et coneix, és el que no atures, vas amunt i avall i tal. Quan te n'adones que la cosa, doncs, que no ets el mateix que abans?
Ha set poc a poc. És a dir, que primer, com que surts molt dèbil de l'hospital, surts amb molta preocupació, surts amb molt d'estrès, surts amb molta tristesa per tot el que ha passat, i dius, bueno, hi ha que superar-ho i això no serà d'una setmana. Jo quan vaig sortir de l'hospital encara em vaig confinar a un apartament una altra setmana per no contagiar, perquè com que no sabíem exacte què, i qualsevol cosa que preguntes a un metge et diu una cosa, però al cap de dos dies que a canvi de metge li preguntaves el mateix i tampoc et deien el mateix. És a dir que, no sé, no et daven moltes confiances de lo que et deia un o el que et deia un altre.
Tu et vas confinar per intentar, doncs, protegir la teva dona i la teva filla.
Just així, sí. I me'n dono compte de que això tardarà a tornar a ser 100% que era. Ara fa 5 mesos que he passat el Covid, però a poc, quan dius, passo una setmana, em passen dos, passo un mes, dius, hòstia, encara estic cansat, encara no estic recuperat, pensant... Sempre ho compares amb passar una grip, que dius, bueno, dos setmanetes, tres setmanetes, tornes a ser esqueres. I això dius, bueno, vaig esperar una miqueta més, quan ara ha començat ja temporada turística, que un es té que moure més i fer més feina i estar més coses a la vegada, és quan dic, hòstia, realment, és que no estic en el 100%, no estic en el 50%, però jo dic que estic a un 60% de lo que era. I veig que això... No estic estancat, que no va millor. Vull dir, puc anar fent feinetes, puc anar fent coses, però a un ritme molt diferent.
Feies servir el símil de la grip. Tu com ho afines? M'expliques a vegades, doncs, que puges escales i sents ofec, que
sí.
Malestar general... Què afines?
Primer vaig tenir dolor. Era qualsevol cosa que me tocàs allò, però coses molt... Molt, molt simples, com assegurar-te un sofà, quan t'aixeques del sofà, dius, hòstia, m'ha fot un mal, m'ha recolzat, dic, quan estic a un sofà, vull dir, no pot ser més còmode, però la sensació és com si em vessin colpejat, i un cansament, vull dir que puc tenir força, però força momentània, però el que no tenc és fondo, vull dir, no puc fer fondo allò de per això he deixat l'esport, perquè tampoc puc mantenir un ritme constant, perquè dic, no, és que m'ofec, i no pots dur o fer el que feies abans.
Ha canviat la vida, la Covid.
Sí. Un s'hi va adaptant a poc, perquè dius, he d'anar tirant davant i tinc que anar fent cosetes. Fas cosetes, jo no parc en tot el dia, però reconec que ho faig a un altre ritme i altres coses que m'agradaria fer, pues, no, perquè el cansament m'ho impedeix, vull dir que no puc, no tinc moral com per posar-me-hi.
Com ho gestiones emocionalment, psicològicament?
Ara, des de que un és conscient de que et passa alguna cosa, que dus alguna cosa arrastrat, però és que et dona més que pensar. Pensava que seria més fàcil sortir-ne i no ho és, no ho és. En el meu cas no ho és i com que tampoc tenim l'experiència d'això, què és el que passa, no sabem quant de temps durarà, però home, jo tinc l'esperança de que sortir-ne, que sense més ni menys aquest ofegament que tinc, un dia es destapi alguna vàrbula per aquí dins i digui, hòstia, comença a respirar bé. Però dona que pensar. I com deia la metgessa, vull dir que la incertesa del futur, perquè les vacunes sí, se'n parla molt, però tampoc sabem, som experiments ara nosaltres en les vacunes, vull dir, som les rates. No sabem què passarà ni què deixarà de passar. Vull dir, de moment pareix que sí, que fan la seva feina i que la pandèmia s'està aturant, però les conseqüències que tindrà això no ho sabem. I com deia ella, de vacunar-se en altres que ja ho han passat, jo em tocaries més que bé, després de 6 mesos d'haver-ho passat. Però també tinc els meus dubtes. Vull dir, que si me l'he de posar, me la posaré, però hi ha moltes preguntes que pareix que no estan resoltes, perquè no sabem exacte, ella ho deia, que no s'ha estudiat quins efectes té una vacuna amb un que ja ha passat el Covid i ha creat els anticossos.
Quan sents, diríem els negacionistes, la gent que diu, va, la vacuna aquesta, volen experimentar amb naltros, o tota aquesta pandèmia és una mentida, etc. Que, en fi, hi ha diversos graus, no? Hi ha gent que ho és molt, hi ha gent doncs, que ho és, diríem, amb matisos. Sent ràbia?
Un poc sí. Perquè algo hi ha, aquest virus mata. Vull dir, malament mos diguen que rentant de ses mans en sabó te'l carregues, realment el virus llavors mata. Vull dir que la gent que diu que això és una farsa, amb un poc de ràbia sí que fa, perquè un petit mos falta un familiar, vull dir que no és de broma aquest virus.
Vicent Pins, moltíssimes gràcies, molts ànims i tant de bo com tu bé dius, com tu bé demanes, doncs hi hagi una solució per a aquesta gent doncs, que patiu de Covid persistent, que és un altre vessant d'aquesta malaltia.
Esperem que sí, que mos tropin quina solució tenim i que per lo menys el temps mos arregli, si no hi ha medicina.
Gràcies.
Gràcies.